Bon dia i benvinguts al programa El Planeta. Avui parlarem de les actuacions de l'Associació Prioritat Paisatge Cultura Patrimoni Mundial en aquests moments i el seu posicionament sobre les energies renovables a la nostra comarca.
El passat mes de març, l'Associació Prioritat va celebrar una assemblea general extraordinària amb dos punts bàsics: renovació de la Junta, aprovació de l'acord comarcal per la implantació de les energies renovables al Priorat 2021. Cal dir que la llau de propostes que s'han presentat a la Generalitat per construir centrals eòliques i plantes solars, tant a la nostra comarca com a les comarques veïnes, ha fet que ajuntaments, plataformes, associacions i tot el teixit econòmic de la comarca s'hagi plantejat arribar a un acord, per tal de poder fer-ho abans que sigui massa tard.
Des de les actuacions de l'Associació Prioritat Paisatge, Cultura, Patrimoni Mundial, qui conforma la nova Junta i de l'acord comarcal sobre energies renovables a la comarca del Priorat, en parlarem amb Itziar González i Joan Baquer, tècnics de Prioritat. Bon dia, Itziar i Joan.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Ens podríeu, així per començar, explicar una mica en quin moment està l'Associació Prioritat?
Doncs mira, començo jo, si el Joan li sembla bé. Mira, nosaltres fa dos anys que l'antiga Junta, que ja portava 10 anys, es va plantejar en una assemblea doncs, el repte de fer una renovació. S'havia considerat que hi havia hagut una primera etapa molt vinculada a la proposta de la candidatura UNESCO i dels resultats d'aquesta experiència, la Junta sortint, doncs, es va plantejar fer una renovació, però amb unes característiques específiques, que era fer-ho obrint a tots els socis i sòcies, fent una mica fomentant la seva participació i implicació. Sí. I tot aquest procés ens ha portat dos anys, on hem anat articulant, primer posar al dia el màxim de socis i sòcies a través de diferents assemblees la màxima informació. En plena pandèmia doncs, no hem parat de fer reunions online i hem creat el que dèiem un consell de transició, és a dir, persones que a partir de l'assemblea de Bellmunt, que va ser la darrera, es van posar d'acord en anar-se reunint periòdicament fins a trobar l'estructura de nova junta, que bàsicament ja us dic que és menys jeràrquica, és més horitzontal i que com que al Priorat tothom fa tantes coses, hem mirat que sigui sostenible. I per tant l'hem estructurat amb un nucli de la Junta, amb uns vocals que representen les tres comissions que tenim, de programes i accions, fòrums i relat i comunicació, però hem també posat vocals que formen part dels fòrums que tenim al territori, més una sèrie de vocals vinculats a les pròpies entitats, als electes, tota la riquesa de socis i sòcies que té Prioritat. Ara, el 21 de març, vam aconseguir aquesta candidatura única que l'havíem fet, ja et dic, al llarg de dos anys ho hem anat treballant. Doncs estem molt contents, hem començat l'operativa i hem repartit molta més càrrega, tothom és més protagonista, estem menys sols, anem menys estressats i estem amb molta més ambició.
Déu-n'hi-do la feinada que heu fet, eh?
Sona molt bé, no?
I la fareu encara, perquè amb un equip així pot fer molta feina, no?
Clar, ara som una vintena, s'han compromès 20 persones.
Molt bé.
Ens han ajudat, de l'antiga Junta alguns ens acompanyen una miqueta, però hem renovat majoritàriament. Hi ha gent jove, hi ha gent de molts de diferents pobles, diferents visions, i crec que serà una molt bonica segona etapa.
Perfecte.
I com està el tema de la candidatura per la UNESCO?
Bé, això
com...
si vols...
endavant.
Sí.
La qüestió de la candidatura, com sabeu, es va decidir fer una retirada estratègica en el seu moment perquè hi havia coses que no havien anat prou bé. El que passa és que això ja fa més d'un any. A l'actualitat de la candidatura és que, i la visió que nosaltres tenim d'això és que cada vegada és més necessària per exemple, si ara parléssim de què ens està passant amb el tema de centrals eòliques, què ens està passant amb el tema de les plaques solars, de la energia fotovoltaica, clar, ens hem d'anar en compte que la protecció del territori és important. La candidatura és més vàlida que mai. El que estem ara una mica esperant és veure que això entra dintre d'un procés normal. Per exemple, aquest any la candidatura que es presenta és la de Menorca, que és la tercera vegada que es presenta. Vull dir que el tema de que hi hagi aquestes retirades i aquestes anades i vingudes és un fenomen que és absolutament normal, no? Perquè clar, estem optant a la màxima categoria. Llavors, aquí el que estem esperant és que es constitueixin el govern de la Generalitat per tornar a agafar el Departament de Cultura a través del Ministeri, doncs, bueno, tornar a veure doncs, què eren aquests punts doncs, que no quadraven doncs, a l'avaluació, i tenim el compromís ferm del Ministeri, que ho va manifestar així a la comissió de Bakú, que és on es va presentar aquesta qüestió, doncs per tornar a presentar, revisar la candidatura, etcètera, etcètera. Ara mateix, en aquesta línia, doncs, per exemple, ens hem acollit amb un projecte europeu d'avaluació de sistemes de gestió de paisatges culturals, i com nosaltres estem a la llista indicativa, doncs ens han acceptat. Nosaltres continuem treballant amb el tema de la candidatura, continuem treballant amb el tema dels valors que sustenten aquesta candidatura i, sobretot, en el sistema de gestió, que és el que farà possible doncs, que això tiri endavant.
Molt bé.
I hi ha una data per presentar...
No, a veure, el 2021 es presenta aquesta que us dic de Menorca, el 2022 també està designat pel Ministeri quina serà la candidatura, que per tant això estem parlant de com a molt aviat serà el 2023.
Ah,
bueno.
Molt bé. Així encara hi ha un marge.
Sí.
Tenim temps. Sí. Penseu que hi ha candidatures que crec recordar que la més antiga fa més de 20 anys que està a la llista indicativa. Nosaltres estem des del 2014. Vull dir que... Aquestes coses són lentes, eh? A més, passa una altra cosa. Actualment, el tema del patrimoni mundial hi ha com dos grans línies, diguéssim, no? Com dos grans escoles, no? Una que és la més monumentalista, per exemple, la Sagrada Família ningú discuteix que és un monument únic i tal, perquè és un monument, no? I clar, només n'hi ha un d'aquest, no? En canvi, els paisatges culturals és més difícil avaluar quina és la seva singularitat, i la seva... M'entens? On es fonamenten aquests valors. Llavors, per tant, aquestes dues visions, dintre del mateix ICOMOS, dintre la mateixa UNESCO, estan en revisió, i justament aquest estudi el que vol posar de manifest és que no es poden jutjar amb els mateixos criteris monuments o edificis, obres d'art, per exemple, que paisatges culturals, que és molt més... Perquè, imagina't, un territori de 600 quilòmetres quadrats, amb 23 municipis, amb 10.000 habitants, clar, la complexitat que té això no té un monument, que només té un únic propietari. M'enteneu? Llavors, per tant, això no es pot jutjar igual. I com que aquest és un tema recurrent en els últims congressos que està fent la UNESCO, doncs el que volen és veure si aquests criteris s'han de revisar. Nosaltres estem plenament, diguéssim, altre cop a la cresta de l'onada, perquè aquest és el debat que nosaltres tenim i que volem tenir. No?
Sí, sí.
Bueno, a part que la candidatura és el que ens interessa, no és, evidentment, assolir-la, però també tot el procés que gràcies a aquest objectiu estem articulant. I ha fixat que aquesta renovació de Junta, el que és molt il·lusionant, és com s'ha obert, no?, a molta més gent, aquesta capacitat de renovar-se, d'anar implicant nova gent, d'anar-se... Això és molt bona musculatura per un territori, no? Que no sempre siguin les mateixes persones, que es vagin movent, que es creï una cultura del territori, una cultura de cooperar, de treballar administració, ciutadania, entitats... O sigui, el que prioritat està fomentant és una cultura de fer país que, bueno, que quan ens arribi el reconeixement la tindrem, bueno, més desenvolupada, doncs millor. O sigui, quan ens arribi tenir la musculatura, millor ho sostindrem i millor paper farem.
Clar. I dins d'aquesta junta no hi ha uns càrrecs, com ara president o...
Sí,
també hi són els càrrecs.
Sí, els estatuts obliguen a tenir una presidència, un secretariat i una tresoreria.
Sí, per això.
Però nosaltres, és que ja et dic, en tenim i tal, podem, però no, hem estat insistint en no generar com càrrecs en propietat. Perquè és important que la persona que té el càrrec pugui delegar en qualsevol altre company de la Junta.
Molt bé.
Perquè també hem creat unes dinàmiques de reunir-nos, les comissions es reuneixen a principi de cada mes, després les juntes el segon dilluns de cada mes, hem creat un ritme per tenir-ho com molt interioritzat, fer-ho com molt ja... que no sigui excepcional, sinó que realment sigui un natural en les vides. I la gent del Priorat fa un gran esforç, perquè fa masses coses, molt poca gent fa molt.
Clar.
I per tant, llavors, ja et dic, que nosaltres, la nostra idea és que tots ens sentim responsables de la presidència, de la secretariat i de la tresoreria. Per tant, tots ens fem solidaris i mirarem que hi hagi diferents portaveus, que depèn de quina qüestió parli un o un altre, donar moltes veus, molts de rostres, i que ningú se senti al marge d'aquest projecte, al contrari, no? L'últim que arribi si està en bona disposició i ens ajuda, tindrà la visibilitat i el reconeixement de tots els davants.
Molt bé. I un dels temes que va sorgir en l'ordre del dia va ser el tema de les energies renovables aquí al Priorat.
Exacte.
Ens pots explicar, bueno, un dels dos, no? Com està
el
tema?
Joan.
Val.
Sí, a veure, clar, hi ha urgències, no? I aquesta era una de les urgències, perquè vosaltres sabeu doncs, que l'any 2019 la Generalitat aprova un decret que dona via verda, o sigui, llum verda, a tota una sèrie d'instal·lacions, a macroinstal·lacions eòliques, solars i demés. ¿Vale? Després d'aquesta publicació del decret, i passats gairebé dos anys, ara comencen a arribar quins projectes s'han presentat i quins projectes no s'han presentat. I, per tant, aquí el que veiem és una agressió altre cop. Tornem com 20 anys enrere, quan l'any 2001 signa el primer acord comarcal, que això ja ha plogut, estem parlant de 20 anys, que ja ens vam mobilitzar, doncs bueno, tornem a estar altra vegada igual. I llavors tenim notícia de que hi ha un projecte al Pradell de la Teixeta, que és el Puig de la Font, amb 3 o 4 molins, ara no recordo, de 150 metres d'alt, i el recreixement del repowering, de repotenciació, que consisteix en els molins del Pradell i de la Torre Fontovella, que n'hi ha 100, treure'ls i posar... Els números no els recordo massa, em sembla que són 11 molins de també de 150 metres d'alt. Després passem al tema de les solars, doncs que hi ha 5 projectes al Baix Priorat de 232 hectàrees de plaques solars que ni els mateixos propietaris sabien res, que afecta 60 hectàrees de vinya en producció, que afecta 30 pagesos en actiu que no en sabien res. Clar, aquí la gent s'ha aixecat a dir, escolta'm, què passa aquí?
Però
llavors,
això...
Doncs, un grup de socis de prioritat, el que va fer... Doncs és, agafem l'acord del 2001, revisem com està i necessitem un altre acord per dir, escolta'm, no estem d'acord amb aquest plantejament i aquest model d'escala. Fixeu-vos que la candidatura, un dels seus valors és el sentit de la dimensió i l'escala. Què vol dir això? Això vol dir que sí que volem energia renovable, evidentment que en volem, perquè tots volem la sostenibilitat, etcètera, etcètera, però no a qualsevol preu. És a dir, el que no volem són macrocentrals ni eòliques ni solars, que el que fan són extractives del territori. Perquè a nosaltres això no ens aporta res, absolutament res. Quan bufa una ventadeta se'n va la llum. Doncs quin benefici nosaltres entenem d'això a la població? Doncs no en treu cap. Per tant, no estem d'acord amb aquest model i el que volem és contribuir a energia renovable, però no a qualsevol preu. I a més aquí hi ha dues qüestions molt importants de l'acord comarcal. Primer de tot, el que demanem és la derogació del decret aquest, perquè considerem que això no són maneres de funcionar. És a dir, liberalitzar el territori perquè el més llest doncs, presenti projectes. Val? Perquè no són projectes petits, són projectes grans, com heu sentit els números que us he estat parlant. Per tant, no són projectes d'algun promotor privat del Priorat que vol fer una central... No, no, no és aquest el cas. Són empreses de fora i empreses grans. Val? Ja, però a més, disparen a tot el territori català.
El que no, sí, no entenc, Priorat, Joan, és que si han presentat aquests projectes, però encara no han comprat ni els terrenys. O sigui...
No, és que el terreny no el compren. De moment estan en fase de tramitació.
Ja.
El propietari, t'ho dic, el propietari no sabia ni res.
I llavors com pensen muntar alguna cosa en un terreny que hi ha vinya, si el propietari...
Bueno, si el tema al final del projecte passa tots els tràmits aguts i per haver, que són molts, i al final un projecte, doncs els veïns no se n'avenen... Imagina't que se n'avenen la meitat i l'altra meitat no s'avenen. Hi ha una cosa que es diu expedient d'utilitat pública, que t'expropien el terreny i s'ha acabat.
Molt bé.
Vull dir, aquesta és l'altra cosa. A veure, d'aquí a que passi aquest punt encara falta. No estem en aquesta fase ara, però si arriba al final pot passar això. Val? Però hi ha moltes coses a parlar i a discutir aquí. Podríem parlar molta estona de com està, com deixa d'estar, en quin estat està cada un dels projectes. Però bé, el que nosaltres demanem primer és la derogació d'aquest decret. Després també demanem que el Departament d'Agricultura, preveient la llei d'espais agraris que va aprovar recentment a l'última legislatura, doncs que es consideri el valor de l'espai agrari i que es planifiqui realment en funció del valor que té aquest espai agrari, perquè ara sembla que l'espai agrari serveixi per tot, pugui servir per tot, o sigui, s'ha com liberalitzat. Llavors el que volem és que reconegui l'espai agrari pel seu propi valor productiu de productes agroalimentaris. Això és el que demanem a la Generalitat, per una banda. I l'altra banda també demanem que l'any 93, quan es va fer la llei de patrimoni, aquí no es va preveure el que es diu paisatges culturals, quan a moltes comunitats autònomes aquesta figura està reconeguda. Per tant, nosaltres com a prioritat i com a priorat estem demanant que se'ns reconegui a nivell mundial, però que resulta que la Generalitat no té cap figura de reconeixement del patrimoni cultural. Per tant, això és un contrasentit i demanem que es reconegui, que es modifiqui la llei de patrimoni, perquè s'incloguin els paisatges culturals, perquè tinguin el valor patrimonial que creiem que tenen. I, per tant, aquestes són les tres reivindicacions bàsiques que hi ha, i, a part, com us deia, doncs estem també treballant per fer un pla d'energies renovables en què digui com nosaltres volem contribuir com a prioritat
clar.
A l'objectiu 2030 d'energies renovables.
Uh-huh.
Perquè, clar, no es tracta de dir no vull energia eòlica, es tracta de dir vull energia eòlica d'aquesta manera i d'aquesta altra, no.
Bueno, jo penso que amb el parc eòlic de la Teixeta ja, del Paradell ja contribuïm prou, no?
Bueno, contribuïm, però vull dir, aquestes tipus de contribucions que són tan genèriques, com les comptabilitzem? Perquè el que nosaltres anem és a dir, escolti'm una cosa, a veure, parlem d'enllumenat públic, ¿vale?
Clar.
Escolti'm, els municipis són autosuficients, perquè no només estem a tracte de produir, també es tracta d'estalviar. Llavors, per a tots els ajuntaments està fent els canvis d'enllumenat públic per LEDs que gasten menys, etc. Imagina't que nosaltres poguéssim dir, perquè l'objectiu 2030 de la Unió Europea és el 10% d'energia renovable. Clar, si ara imagina't que nosaltres poguéssim dir, no, és que l'enllumenat públic del Priorat, el 100% és energia renovable, ja contribuïm.
Mm.
Per tant, estem en el tema de la microescala. Estem en el tema de que no volem grans centrals eòliques perquè vagin a la xarxa elèctrica, sinó que el que volem és intentar ser autosuficients.
Exacte.
Que és un altre concepte molt diferent.
Mm-hmm.
Joan, i si em permets, deixa'm que jo, que soc, que visc a Barcelona, l'àrea metropolitana mm-hmm. té que aguantar la producció perquè som els principals consumidors. Llavors no té cap sentit que envaïm l'espai agrari per posar
clar.
Coses que finalment
no gaire,
consumeix,
no.
que consumeix l'espai urbà. Llavors l'espai urbà té molts aterrats i té molts llocs construïts, és un paisatge construït que hem de treballar aquí, però el preu del valor del sòl de l'espai construït és un altre. Per tant, estratègicament, per minimitzar els seus costos, se'n van allà a l'espai agrari. Però no té cap sentit, perquè som la gran metròpoli qui hem de solucionar aquesta qüestió. Per tant, heu de saber que hi ha molts moviments també de l'àrea metropolitana amb consciència de tot el país que yeah. volen assumir la seva càrrega i que han de ser els aliats del moviment de Priorat i d'altres territoris.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sí, sí, perquè aquesta qüestió no soluciona només des de la banda d'aquí, es soluciona dialogant entre el debat Camp Ciutat, no? Vull dir, això a nivell comarca també passa, perquè aquest matí justament a l'Oficina de Paisatge hem estat parlant i debatent sobre aquesta qüestió. Val? I què passa? Doncs que diuen, home, potser municipis petits sí que poden ser autosuficients, però Falset, que és més gran, que té 2.800 habitants, tal... doncs bé, aquest problema que ens trobem a escala comarcal, doncs és el mateix que a escala nacional, és a dir, a nivell Catalunya, els llocs més grans tindran més dificultats. Doncs bueno, quines solucions plantegem pels llocs que en el nostre cas, per dimensió, Falset és més gran? Doncs el que plantegem aquí, m'enteneu? O sigui, la idea és poder plantejar el mateix, però a petita escala.
Sí.
I com solucionem aquest tema? Per exemple, Gratallops té 28 bodegues. Com tractarem aquest tema? Aquí sí que necessita molta potència.
Sí,
com ho farem, això?
Uh-huh.
Uh-huh. I reflexionar sobre aquestes coses. És a dir, no, o sigui, el tema és no deixar que els altres ens imposin un model que han pensat
clar,
extractiu,
clar.
sinó simplement nosaltres pensar el nostre model que ens quadra, amb totes les dificultats que això comporta. Que importa les dificultats, evidentment.
I després deixar de ser la comarca que ha de rebre coses que estem havent-les d'assumir altres territoris. I hem de demanar aquest reconeixement territorial, d'equiparar-nos i deixar de posar uns per damunt dels altres.
Clar.
Sí, sí. I com estan responent els diferents sectors de la comarca davant de l'acord que s'ha presentat? Hi ha hagut bona resposta?
No, mai tant bona resposta. Mira, des del dia 1 que vam començar la campanya d'adhesions, vale? a data d'avui tancada, perquè vull dir, ara anem així, perquè cada... X anem actualitzant el marcador, ara tenim unes 1.900 adhesions.
Oh.
Amb una comarca de 10.000 habitants és molt significatiu.
I tant, i tant.
A veure, també hi ha adhesions de fora, les coses com siguin, però bueno, per exemple, anem al gra fi, no? Diguéssim, són adhesions de fora, però gent que té relació amb la comarca, per exemple, gent que té segones residències, o gent que ens visita habitualment, m'enteneu? Vull dir, no ens vam voler tancar només adhesions de la comarca, no, escolta, recollim-les, ja diguem quantes hi ha d'aquí, quantes hi ha d'allà, però... estem molt contents, perquè, clar, 1.900 adhesions en 10 dies, doncs és espectacular, jo crec.
Sí.
Perquè
pues, bueno, també el Consell d'Alcaldes va acordar, tots els ajuntaments s'han adherit a l'acord, al Consell Comarcal, al Consell d'Alcaldes, els ajuntaments, les entitats, la Unió de Pagesos, les denominacions d'origen, per exemple, el turisme, vull dir, totes les entitats de la comarca. O sigui, el que està clar és que el model és aquest, ho tenim clar tots, perquè ja fa 20 anys que treballem amb això.
Clar.
Per tant, doncs, això ha sigut un revulsiu brutal, el fet aquest que ara comentava l'Andreu, de dir, escolta, i els pagesos que en saben? Doncs no en saben res, doncs clar, per això la gent està emprenyada.
Clar.
És increïble que es pugui
I,
fer.
I teniu contactes amb entitats, institucions, estaments oficials de diferents comarques que també es troben
sí, sí, sí.
amb la mateixa
sí, sí, sí,
problemàtica?
Sí, 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 i tant, a més a diversos nivells, eh? O sigui, hi ha un tema que és com es coordinen les plataformes de diferents territoris. Per exemple, estem parlant molt de Ponent, estem parlant molt de Camp de Tarragona, estem parlant de Terres de l'Ebre, però també de l'Empordà, de Catalunya Central, del Pallars... De... O sigui, s'està mobilitzant el país en aquest sentit, per això per una banda. Després hi ha una cosa que es diu AMET, que és l'Associació de Municipis per a l'Energia Pública, que hi ha 80 municipis associats, dels quals estan les quatre capitals catalanes, que estan amb el que està dient l'exigir, no? Dir, escolta, això no només és un problema de la zona rural, també és un problema de la zona urbana.
Clar.
Val? Oh, és que són els consumidors.
I després també està movent a nivell d'administracions locals i de províncies, consells comarcals, també s'estan mobilitzant alguna diputació, en fi, s'està movent el tema bastant, bastant a diferents nivells.
Molt bé, trobo que déu-n'hi-do de la feina que es fa i el que dius tu, que cada dia... sense dir de més grups i plataformes que s'estan aixecant.
Sí, sí, els mitjans també.
Sí.
Ara enteneu perquè som una associació de 20 persones.
Sí,
de la
sí.
Lluita, no?
Ah, perquè això només és un front, diguéssim, enteneu? Aquest ja. Els renovables. Hi ha altres fronts, que podríem parlar de l'aigua, dels incendis, de l'agricultura, de l'habitatge, d'ensenyament, de servei, en fi, i aquí hi ha mil temes.
És importantíssim que qualsevol que escolti aquest programa s'assumi, es faci soci de la nostra associació i sumi, que el tractarem molt bé i no s'avorrirà.
Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver participat en aquest programa.
Gràcies.
Tant a tu, el Gier, com al Joan. Ens heu donat tota aquesta informació que penso que ajuda a fer conèixer aquesta associació que té tanta empenta. I a més fa agafar consciència a la gent de que és un problema que ens afecta a tots i que la veritat és que ens hi hem de posar i no deixar-ho i no deixar que facin
no
el que vulguin.
Sí.
Molt
bé.
Gràcies per la feina que feu també vosaltres. Gràcies.
Moltes gràcies i fins una altra.
Adéu.
Fins a la propera.
Adéu. Fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem amb l'informatiu, on Manel Sales ens informarà de tot allò que passa a la comarca. L'Andreu, la Dolors i el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, us desitgem un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.